Bona tarda, oients. Els Diletantis som un grup de veïns que ens reunim cada 15 dies en un espai cedit pel Centre Cívic de Sant Martí per parlar de llibres, música, òpera, pel·lícules, etc. Qualsevol tema relacionat amb la cultura que pugui interessar el grup. Hem desenvolupat junts diverses propostes. L'any passat vam publicar un petit llibre de relats curts, Bibliorelats, on la biblioteca Gabriel García Márquez, que ens acull avui, és la protagonista. Tanmateix, estem elaborant un Dicció Loco, que ja té 300 entrades. Al final del programa us en llegirem un parell o tres. També hem creat diversos enigmes literaris. Aprofitarem aquest espai i us posarem a prova. Darrerament, estem fent també tertúlies temàtiques escollides per nosaltres. Us presento una mostra del grup avui presents aquí. Tenim a la Lola.
Hola, què tal?
Tenim el Joan.
Hola, Esther, merci.
Tenim el Josep Maria.
Presente.
I en teniu a mi, que parlo. A cada un de nosaltres farem una roda i us presentarem llibres o qualsevol espectacle que ens hagi interessat. Ara donarem pas a en Joan, que ens parlarà d'un clàssic, el llibre de la selva, que n'és un enamorat. A veure què ens explica.
Moltes gràcies, Esther. Bona tarda a tots. Bueno, jo us vull parlar del llibre de la selva. Bueno, de fet, us vull recomanar el llibre de la selva. Us dic el títol en castellà, El llibre de la selva, perquè no, en anglès no sóc capaç de llegir-lo i és sempre m'he trobat amb aquest tipus de traduccions. No sé si existeix, suposo que sí que existeix en català, però bueno, jo sempre he llegit en castellà. Aquest és un llibre que per mi és molt especial i és molt especial perquè va ser un llibre que vaig llegir quan jo era molt jovenet, tenia molt pocs anys, i va ser un llibre que em va encantar, que em va copsar i que em va fer que llegís molt més, no? Per això jo és un llibre al que sempre li tinc molt de carinyo i és un llibre al que jo li estic molt agraït. Us tinc que avisar de que no és un llibre que tingui un argument tot continuat, sinó que és un llibre de contes. De fet, quan es va publicar amb dues entregues, es va fer un primer llibre de la selva, que es va publicar l'any 1894, i després, el 1895, van publicar el segon llibre de la selva. Aleshores, són una sèrie de contes en les quals la natura està sempre, sempre present. I jo us recomano, jo crec que és millor, llegir primer els contes en el qual el Mowgli, que ja el coneixerem, és el protagonista, que és un nen molt petitet, que cuiden els llops, etc. I després llegir els altres contes, que es poden llegir d'una manera totalment individual, perquè ja parlen, malgrat que parlen d'animals i de la natura, ja parlen de situacions molt diferents. Ja us dic, llegiu primer els llibres on surt el Mowgli com a protagonista i després ja llegeu els altres com vulgueu. Aleshores, és possible que alguns de vosaltres hàgiu vist la pel·lícula del Disney, que per mi és de les pel·lícules que s'han fet, almenys que jo sàpiga que se n'han fet 6, aquesta de la pel·lícula del Walt Disney, que és de l'any, em sembla que és l'any 1967, és un musical que és encantador i que no té res a veure amb el llibre, malgrat que surten els mateixos personatges i explica una miqueta de què pot anar el llibre. Però no us farà spoiler, eh? El podeu veure tranquil·lament. És un musical deliciós amb unes cançons encantadores i uns números meravellosos. A més, és una pel·lícula d'animació que la podeu veure amb tota la família. Doncs bé, perdoneu-me que se'n va una mica l'olla, us parlo del llibre. El llibre per mi és una passada. Almenys a mi m'ho sembla, eh? I no és un llibre de nens ni és un llibre de joves, és un llibre que és per tothom. Tothom que tingui, i tothom sempre té, un petit cor de nen allà amagat, no? És un món màgic, un món que no existeix a la vida real, és un món d'amistat, de força, que a vegades pot ser molt cruel, però que sempre està dirigit per una llei que tots els animals respecten, que és la llei de la selva. I és una llei una mica, ja ho veureu, que és una mica ambigua, perquè no hi ha un amo a la selva, encara que parlen, hi ha moments que és el hat i l'elefant, o el món silenciós, o la ca, que és la serp, o el mouli, que és l'home. I aquí és on jo us tinc que dir que a mi em grinyola una mica l'argument. I us dic per què. El mouli és un home, i com tal home, té un poder sobre els animals, com si ell no ho sigués un animal, també. Això a mi em fa una mica de recança. Bé, el mouli domina els animals només mirant-los. Els animals no tenen més remei que desviar la mirada mentre que ell segueix mirant-lo. Però bueno, això és potser l'única coseta que li pot trobar des del meu punt de vista al llibre. La prosa del llibre és una meravella. Està escrit per un tal Rudyard Kipling, que és un tio que ho devia fer bastant bé, no? Perquè sembla ser que li van donar el Nobel l'any 1907. I és un home molt, molt, molt mogut, que es va córrer molt damunt. Va néixer a Mumbai, a la Índia, en 1865, a la Índia Britànica. Als 6 anys va anar a parar a la Índia i, bueno, va recórrer mig món. Doncs bé, jo només és això, recomanar-vos molt el llibre. No us vull explicar de què va. Funciona, tots els animals tenen relacions entre ells, van creant-se coses diferents. I al final el Mowgli pobre es troba en una situació de que no és ni del món de la selva ni és del món dels humans. I aquí cadascú pot veure una interpretació més o menys metafòrica del que els està passant als immigrants, que els hi passava aquí a Espanya, a la gent que va vindre a viure a Catalunya i al País Basc i tal, i que ara està passant amb la gent que travessa el Mediterrani, no? Però bueno, tot això és com coses que cadascú ha de veure com veure. Aquest és un llibre, ja que tindrà en compte que és un llibre escrit al segle XIX i no al segle XX o al XXI. Bueno, jo no us vull explicar res més. Llegiu-lo, gaudiu del Balú, de la Bagheera, de l'Alacà i dels demés. I una altra cosa, no deixeu de veure la pel·lícula del Disney, que és una passada, de veritat. Vinga, fins aquí. Gràcies.
Moltes gràcies, Joan. Ens has donat unes ganes de llegir-lo, que ens n'anem a buscar-lo ja. Bé, ara doncs introduirem a la Lola a veure l'escriviente que ens explica.
Gràcies, Esther, sí. Pues yo quiero hablaros de un libro que he leído hace poco y que me ha impactado. Se trata de Bartleby, el escriviente, que es de Herman Melville. Herman Melville igual es más conocido por la obra de Moby Dick. Y también escribió otro libro que me leí que se llama Benito Cereno, que es muy interesante. Es sobre un motín que se produce en un barco y es realmente inquietante, muy bonito. Pero bueno, hoy quería hablaros de Bartleby. Bartleby el escribiente es una novela cortita o un cuento que se puede leer en una tarde. Y nos cuenta la historia de un abogado que tiene un despacho en Wall Street y en el que trabajan dos escribientes. Concretamente, la historia está narrada por el propio abogado y en su despacho de Wall Street trabajan dos escribientes y un chico de los recados. Pero este abogado es un hombre que lleva su trabajo de forma prudente, es tranquilo, no es nada especulativo. Y en los diálogos con sus trabajadores se muestra siempre comprensivo. Llega un momento en que la actividad del despacho va en aumento y tienen que contratar a un nuevo escribiente. Y así es como aparece en el despacho Bartleby. El narrador, que ya digo que es el abogado, nos dice que cuando vio por primera vez a Bartleby, le pareció una figura pálida, lamentablemente respetable, incurablemente desamparada. El cometido de Bartleby era escribir a mano las copias de los originales de los escritos del despacho. Y así va haciendo su trabajo, escribiendo en silencio, pálidamente, mecánicamente, como nos dice el narrador. Posteriormente, el abogado le pide cotejar con el original lo que ha escrito, con objeto de verificar la corrección del documento. Entonces Bartleby, con gesto tranquilo y sin mostrar emoción alguna, le dice al abogado: preferiría no hacerlo. El abogado se queda un poco desconcertado, pero como ha visto esa tranquilidad y esa naturalidad en Bartleby, pues bueno, pues pasa por alto esta insubordinación, ¿no? En otro momento también el abogado le pide a Bartleby que haga un recado, porque el chico de los recados no estaba, y Bartleby, con la misma tranquilidad y sin emoción alguna, le dice preferiría no hacerlo. Poco a poco Bartleby va dejando las funciones, sus propias funciones de laborales, y deja ya incluso de escribir. Simplemente está allí, normalmente como ausente, mirando la pared. El abogado, llegado un momento, dice, tengo que despedirlo. Y con palabras muy amables le dice que ya no es necesario, que continúe en la empresa, que le agradece mucho el trabajo que ha hecho y le da una indemnización superior a la que marcara la ley del momento. No obstante, Bartleby siempre sigue en el despacho y ya llega un momento en que el abogado no sabe cómo deshacerse de él y dice, pues nos mudamos. Nos mudamos nosotros, nos vamos a otro local. Pero bueno, los nuevos ocupantes del primer local donde estaban, pues también se ven con el problema, llaman a lo que a lo mejor en aquella época serían servicios sociales o la policía y tal, y el caso es que se llevan a Bartleby de allí a un centro recluido, pero un centro donde tampoco no es una cárcel, pero bueno, están recluidos allí. Entonces el abogado va a verlo periódicamente, incluso le ofrece que se vaya a vivir a la casa del abogado, que él cuidará de él y así. Y Bartleby dice, preferiría no hacerlo. Bueno, el abogado incluso le paga a un vigilante que hay por allí para que tenga mucho cuidado de que atienda correctamente a Bartleby y así. Bueno, total que en una de las visitas que hace el abogado a Bartleby, el narrador nos cuenta, dice, estaba extrañamente acurrucado en la base del muro, con las rodillas levantadas y tumbado de lado, con la cabeza tocando las frías piedras. Sus oscuros ojos estaban abiertos. Por lo demás, parecía profundamente dormido. Bartleby había muerto. Bueno, entonces, es uno de esos libros que cuando terminas de leerlo dices, ¿de qué iba esto? O sea, ¿qué me ha querido contar aquí el autor? Y bueno, acepta diferentes interpretaciones, ¿no? Desde que puede ser una persona con una enfermedad mental que le aísla de la realidad, o simplemente una narración sobre una situación absurda, o una figura que se plantea su existencia en un mundo que no le gusta, o incluso podría ser una enfermedad laboral, ¿no? Bueno, mi particular impresión es que se trata de una crítica al mundo capitalista. Pensemos que esta novela cortita, un cuento, se publicó en 1853. Es una época en la que había mucha, la revolución industrial, los cambios sociales, ¿no? Entonces, y se trata de un trabajador que empieza a realizar su trabajo de forma correcta y adecuada, pero que tal vez el estar escribiendo, copiando continuamente durante muchas horas al día, cada día, lo mismo, sin ninguna creatividad y así, pues igual no es lo más animado, ¿no? Y luego cuando su jefe le dice, ahora vamos a cotejarlo a ver si lo has hecho bien, pues igual el revisar tu propio trabajo tampoco es muy estimulante, ¿no? Bueno, entonces creo que puede ser que una persona así o el sistema, este sistema que viene en aquella época o el sistema capitalista, va alineando a Bartleby, le va quitando la libertad, va eliminando la esperanza y lo sitúa en una actividad que, pues que no da sentido a su vida, ¿no? Bueno, me ha gustado mucho este libro, me ha recordado mucho al extranjero de Albert Camus, con ese personaje que también tenía cierta apatía hacia la vida. Incluso también me ha recordado, un poco por lo absurdo y tal, a Esperando a Godot de Samuel Beckett, con sus personajes de Vladimir y de Estragón. Bueno, pues en definitiva yo aconsejo la lectura de Bartleby y el escribiente, porque a pesar de que haya parecido un poco triste, pues no lo es. De hecho, tiene situaciones divertidas. Y la actitud del abogado en la relación con sus trabajadores es muy interesante. O sea que, nada, yo eso es lo que quería deciros de Bartleby y el escribiente.
Muy bien, muchas gracias, Lola. Ahora, donem pas al Josep María Sarabia, que ens parlarà dels llibres africans, dels quals en sap molt.
Bon dia a tothom. La literatura elaborada per escriptors africans és una gran desconeguda entre nosaltres, malgrat hi ha 5 premis Nobel africans i un premi Nobel afroamericà. Però precisament l'autor del qual avui us parlaré no va arribar a aconseguir aquesta distinció. Es tracta de Chinua Achebe. Chinua Achebe va néixer a Nigèria l'any 1930 en el si d'una tribu de l'ètnia Igbo, de la qual era un dels representants importants, i va estudiar amb la cultura anglicana, o sigui, amb la religió anglicana i amb la cultura anglosaxona. Va estudiar en anglès i va rebre un nom cristià, que va ser Albert, del qual va renegar al cap d'uns anys per centrar-se en el nom Chinua, que era el seu nom de tribu, quan va agafar consciència de la seva pertinença a una ètnia africana. A l'any 1958 va publicar una novel·la amb el títol Things Falls Apart, que va arribar a ser traduïda a una cinquantena d'idiomes, i des de llavors, que ja han passat 66 anys fins ara, ha assolit la xifra de 10 milions d'exemplars. Ha estat publicada en català per l'editorial Edició 62 amb la seva col·lecció Millors obres de la literatura universal amb el títol Tots en Benorris. I l'editorial Pla de Genés la va editar amb el nom de Todo se desmorona. Aquest llibre, aquesta novel·la, parla del contrast de cultures, del xoc entre dues cultures molt diferents. La cultura autòctona de l'ètnia Igbo de Nigèria i la cultura de l'invasor, en aquest cas, els britànics. El personatge és un home important d'una tribu de l'ètnia Igbo que es diu Okonkwo i que, per circumstàncies, es veu obligat a abandonar el seu poble durant un temps i, quan torna, es troba l'invasor. Això li produeix un xoc cultural enorme del qual acaba la cosa bastant, bastant malament. La seva obra està molt present el xoc aquest de les cultures, de la cultura autòctona i de la cultura del país invasor. Va utilitzar sempre la llengua anglesa, encara que era la llengua de l'invasor, i altres novel·les del mateix autor són Un hombre del pueblo, Fletxa de Dios i Hormigueros de la sabana. Es va veure, bueno, com que havia estudiat a la Universitat d'Ibadan i va ser a fer mestre durant un temps, però va ser també un locutor de ràdio i bàsicament periodista i escriptor. A part de les novel·les, també va escriure assaig i poesia i articles periodístics. Es va exilar als Estats Units per motius polítics i el dia 22 de març de 2013 va morir i havia estat ja feia temps amb cadira de rodes a conseqüència d'un accident d'automòbil. Dissortadament, encara que el seu nom havia estat esmentat diverses vegades com a possible guanyador del Premi Nobel, no va arribar a obtenir mai aquest guardó, encara que està considerat el creador de les primeres novel·les de la literatura moderna africana.
Moltes gràcies, Josep Maria. Hi ha alguna biblioteca que estigui especialitzada en el tema d'Àfrica?
Sí, la Biblioteca Vila de Gràcia. Actualment en el mercat és molt fàcil que ja no es trobi, però en biblioteques segur que sí.
Doncs molt bé, moltes gràcies per la teva aportació. Ara em toca a mi explicar-vos algun llibre. Jo he escollit un llibre en català i m'agradaria recomanar a l'Antoni Veciana, que ha escrit un llibre que s'anomena Dolça a la Torre del Fang. Per vinculació que té amb el nostre barri. La nostra geganta, que es representa en tots els actes que es fan al barri i a la ciutat, és la Dolça, i sempre va acompanyada del bon Martí, que era. Llavors, el 1991 es va posar nom a un dels carrers del barri, i va ser el primer nom en nom de dona que és precisament Dolça de Provença. Aquest carrer ha donat peu després a que se'n fessin molts més en nom de dona, actualment en tenim 21. Som dels barris de Barcelona que més carrers en noms de dona hi ha. Aquest llibre està fet de forma novel·lada, la vida de la Dolça de Provença. Hi ha el seu viatge venint de la Provença, perquè venia a Barcelona a casar-se amb Berenguer III, eren les terceres núpcies d'en Ramon Berenguer, i es veu pues, tota la vida medieval, els banquets, la nit de noces, les estances, tot això queda reflectit en el que és la història aquesta. Ens endinsem en un món que ens obre tota una perspectiva a rondalles. Ja he dit des de principi que no és un llibre d'història, sinó que és una novel·la que s'inspira amb la Dolça de Provença. I llavors tot el que és el món de les rondalles, així és màgia i tal, està molt present. És un llibre que és molt curiós pel seu llenguatge, perquè l'autor, que és filòleg, ens demostra que té un domini de les paraules molt gran i la seva gran originalitat i la forma narrativa que té. Trobareu al final del llibre que hi ha un petit glossari per desxifrar tots els mots que s'hi utilitzen de forma normal. Antoni Veciana té un altre llibre de fantasia narrativa que és Nicolau. És uns relats d'aventures relacionades amb el mar, on juga amb el llenguatge mariner. També és molt recomanable, és una sorpresa literària. Vull dir, jo el trobo un llibre molt curiós. Vull dir que el proper 19 de maig tindreu la sort de poder parlar personalment, perquè es presentarà el llibre al Centre Cívic Sant Martí. Ara volem donar lectura a, atenció, poseu-vos a punt, l'enigma del dia. La Lola ens el llegirà. Us donarà les pistes suficients per poder-lo descifrar.
Gràcies, Esther. Hoy tenemos un enigma literario. Buscamos el nombre de un autor o de una autora. Atención, las pistas son las siguientes. Nació y murió en una isla. Fue un personaje controvertido e incomprendido. Formó parte de un importante grupo de vanguardia del siglo pasado. Murió en circunstancias trágicas. Algunas de sus obras se han llevado al cine. La interpretación de su biografía consiguió un Oscar. Y las preguntas son las siguientes. ¿Quién se esconde detrás de este enigma? ¿Quién obtuvo el Oscar? ¿En qué famosa película? Pues eso es el enigma literario de hoy.
Rumieu y a ver si descubriu la veritat.
La solució la tindreu en el proper programa. Vinga, animeu-se i penseu.
Moltes gràcies, Lola i Joan. Llavors ara donarem pas a lo del Dicció Loco. Tant la Lola com el Joan, que ens en diguin dos cada un, a veure si ens agraden o no ens agraden.
Una paraula és ñaipe, carta de la baraja típicament espanyola.
Molt bé. Una altra paraula és paracetamol, analgésico para el tratamiento de dolores faciales.
Patín. Ánade de escaso tamaño y corta edad.
Y la última palabra es pentagrima, hostilidad hacia el aprendizaje de la música.
Bueno, com podeu veure, això és una exprimida total de cervell. Vinga, doncs, molt bé, ens anem a acomiadar. Moltes gràcies a la Lola, al Joan, al Josep Maria i a mi mateix, vull dir, per haver-nos escoltat. I fins al proper programa, llegiu, escolteu, gaudiu de la cultura a fons. Diu, breument ens retrobarem amb noves lectures a Ràdio Maconda. No deixeu que la rutina acabi amb la màgia de la lectura.